Al matí de Ràdio Sabadell.
Des que l'havien enviat al front, en Joan no n'havia vist gaires de morts, però no li calia per adonar-se que la guerra, a aquelles altures, l'acostava al bàndol dels perdedors. Madurava en silenci i des de feia dies la deserció. L'Enric Senillosa, amic de circumstàncies amb qui parlava sovint, com si fos capaç de llegir-li els pensaments, li va proposar de fugir amb ell. Des de l'oferiment, en Joan no va poder pensar en res més. Sol no s'hi hauria atrevit mai, però en companyia d'un altre imprudent potser tindria millor sort que en combat davant dels nacionals. Era conscient que no sabia disparar i menys encara fer punteria. Així doncs, el pla es va precipitar en poques hores i al final s'hi va afegir en Pere Baró, un pobre noi que feia dies que ni menjava ni obria la boca. En Senillosa deia que havia emmudit per la por i si no fos que amb la mirada se li entenia tot, no hauria comptat amb ell. Tots tres ho van planejar directament mentre feien guàrdia i a mitja tarda es van posar d'acord per quedar ressegats, com qui no vol la cosa, per no aixecar sospites entre els companys. Que si els feia mal una bota, que si necessitaven orinar, i quan va començar a fer-se de nit, van perdre silenciosament enmig d'uns camps de tarongers. Després van córrer sense rumb, més amb el cor que amb les cames, fins que es van quedar sense alè ni forces per continuar. Calculaven que devien ser a pocs quilòmetres de Castelló a tocar del front. Deien que la ciutat ja havia estat atacada per les tropes de Franco i que aquest era l'objectiu principal del coronel Aranda, partir definitivament en dos al territori republicà a l'espera, pel que es temia, del toc de gràcia de l'aviació alemanya. Els tres desertors gairebé a les palpentes es van trobar amb una petita construcció, una alqueria, que els va semblar idònia per passar-hi la nit. Abans de res es van assegurar que no hi hagués ningú pels voltants i després van esbotzar la porta a cops de bota i desesperació fins que hi van poder entrar. Estaven tan excitats que cap dels tres va ser capaç de clocar l'ull fins que va fer-se de dia. Van intentar rellevar-se i van menjar unes taronges seques que van trobar al rebost. La nit se'ls va fer infinita fins al punt que en sortir el sol semblaven sonàmbuls abatuts per un amic invisible. De sobte, però, el soroll d'algú que arribava els va retornar a l'atenció de la guerra.
Així arrenca el gran baríton, la novel·la del sabadellenc Xavier Gual sobre la vida del seu avi, Joan Gual, editada per Columna Edicions. Tal com escoltàvem aquest relat que ens hem permès ficcionar, comença amb la Guerra Civil Espanyola com a escenari, ja que ell va formar part de la lleva del Biberó, però a mida que anem avançant per les seves pàgines, ens convida a descobrir un home que des de jove persegueix un somni i gràcies al seu talent i a la seva constància aconsegueix que es faci realitat i així triomfa com a cantant d'òpera i sarsuela.
Igual puente de la peña, por la noche la encontré y su guante chiquitito le cayó a los pies.
I atenció, perquè demà, 30 de juny, es presenta el gran baríton a les 7 de la tarda, però nosaltres abans volem parlar amb el seu autor. Xavier Gual, bon dia i benvingut al matí.
Hola, bon dia.
A veure, suposo que aquest llibre, com a lectora, és una gran descoberta, però m'imagino que per tu ho ha estat encara més, perquè el teu avi va morir quan encara no tenies ni 2 anys.
Home, sempre era un projecte que havia quedat en els últims 20 anys, no? Quan començo a escriure de manera més professional i ja publico els primers llibres, dic, home, tinc pendent un homenatge amb el meu avi, no? Perquè sabia que havia sigut una persona molt important, molt caiguda en l'oblit després de molts anys. Coincideix l'any 2000, que fa 25 anys de la seva mort, que mor al 75, que presencio els homenatges aquests i assisteixo i dic, ostres, encara hi ha molta gent que l'admirava molt, que se l'estimava molt, no? A nivell humà també veies que hi havia molt de sentiment allà d'unes èpoques passades, no? I dic, bueno, jo com faig una novel·la de tot això? Perquè era una vida molt, molt, molt extensa i molt, molt interessant també, però aquella part americana donava peu a fer uns petits anys molt acotats, on tenia molta documentació a través d'aquestes cartes que enviava al meu avi, a la meva àvia, i això em permetia, doncs, imaginar-me el fil conductor de la novel·la.
M'imagino que per anar, doncs, estirant el fil, no? Doncs vas necessitar, doncs, a reconstruir part de la seva vida, no només amb les anècdotes que t'explicava la família, sinó a través d'aquestes cartes, no? Per què decideixes explicar aquesta història de manera cronològica?
Primera, m'agrada molt la part narrada que heu fet aquí, que sonava com molt autèntica i molt, molt... Sona millor, eh? Sona molt ben escrit, que m'agrada molt. i agafava el principi de la Guerra Civil, justament perquè és d'aquests de la Lleva, que amb 17 anys els troba allà, i m'ajudava a crear aquest personatge, perquè és el meu avi, però també l'he convertit com un personatge de ficció, a partir del seu caràcter, no?, real com era, per veure el com es sobreposava a situacions molt difícils, no? Igual que es trobava amb Amèrica. Jo connecto aquests dos moments de la seva vida bastant interessants, amb més coses que no puc explicar per no desvetllar misteris, però evidentment les cartes aquestes ja començaves a veure que hi havia revolucions cap aquí, tensions d'allà, no? I el meu avi, que era una persona que volia ser molt professional, molt seriosa, molt bromista, però alhora anava per feina, i ell anava a Amèrica a actuar i a recollir diners per enviar a casa a la meva família, no? I ella es troba tot un seguit de problemes que ja amb les cartes dius, mare meva. I llavors tu vas a la part històrica, dius, home, a Colòmbia estaven sortint les guerrilles, no?, que després seran les FARC, a Argentina sí que hi ha aquests nazis amagats, però a més hi ha cops d'estat, no?, depèn de les eleccions, llavors els teatres tanquen, i ara què fas amb els teatres tancats, no? Va viure molt amb la ràdio, ell s'espavilava, així, me'n vaig a fer un programa de ràdio.
Va tenir un programa de ràdio, que ens ha encantat,
això. Al final feia més diners a Puerto Rico, dius, em sortia més bé, anava jo, feia de comercial, anava a les botigues, treia anuncis, jo explicava els arguments de les òperes o sarsueles, i després cantava en directe. Clar, jo tenia una audiència brutal, no?
Quina vida, eh? Quina vida, i amb una edat molt semblant a la teva, no?, em sembla.
Jo crec que ha sigut més fàcil poder-la... Jo fa 20 anys veia... Se'm feia un món molt gran. Dius, no em sortirà bé això, perquè necessito... Hi ha oficis que necessites una certa trajectòria, no? I aquesta maduració, jo crec que ara era un bon moment per fer-ho. I ara m'ha sortit d'una manera més. En realitat, la documentació m'ha costat molt, però escriure-la han sigut 2 anys intensos, però que m'han anat sortint, perquè el problema era com parlava jo de tants països d'Amèrica Llatina que no coneixia gaire, però llavors em vaig relaxar, dic, tranquil, que fa 60 o 70 anys, ni que anessis ara de visita, això ha canviat molt, no? Llavors, a través de situar-me en llibres més d'història i a través de les cartes que transmetia molt l'època, jo he pogut fer un viatge bastant interessant, i pel que necessitava explicar jo crec que en tenia de sobres, no?
I a través de molta documentació de reculls, no?, també de la premsa de l'època?
Sí, perquè ell la gran pregunta que em fa tothom a la novel·la és, això va passar? Moltes coses que van passar. A vegades les que semblen més increïbles són justament les que són més verdaderes, no? I ell, per exemple, surt en premsa, diu que té un accident de cotxe molt greu a San Juan de Puerto Rico. Això és veritat, és salvar la vida, miracle, el cotxe queda partit en dos. Jo, per exemple, això ho aprofito en la novel·la per una altra cosa, no? O que, com que quan no actuaven s'avorrien molt perquè tenien moltes hores i els dies es feien molt llargs fins que no arribaven als vespres que actuaven, doncs a vegades organitzaven partits de costellada, de futbol, no? I la premsa local d'un poble de Buenos Aires em parlava que havien jugat contra Aerolíneas Argentines, no? I sortia el meu avi per allà, que havia tingut un parell d'ocasions de gol que havia fallat, no? Vull dir, tota aquesta, des de la cosa més oficial de diaris, premsa, no?, l'èxit que va tenir l'actuació de tal, que va omplir el teatre, tot el que vulguis, més la cosa més íntima i més personal del que explicava la meva àvia, no?
Doncs ara anirem desgranant moltes més d'aquestes anècdotes, que la veritat és que són moltes, però afegim en aquesta conversa també i saludem el Jordi Torrents, vicepresident dels Amics de l'Òpera, col·laborador d'aquesta casa amb el Parlem d'Òpera, i que també doncs és l'encarregat de presentar aquesta novel·la demà a la Llar del Llibre. Bon dia.
Bon
Jordi.
Bon dia, Raquel, què tal?
Suposo que tu sí que en coneixies, no?, la vida, la trajectòria d'en Joan, o mira, també era desconeguda per tu?
Era desconeguda per mi, haig de dir-ho. Jo, de fet, el que em va posar en contacte amb el Xavier va ser el Marc Serrano, que tots el coneixeu, aquesta casa, que un dia em va trucar i em va dir, escolta, que tinc una amica que fa un llibre sobre el seu avi. Jo vaig pensar d'entrar que era una biografia, tal qual. I jo li vaig dir, doncs sí, home, donar-li el meu telèfon, que em truqui, a veure què podem fer. I de fet, sí, em va trucar, i mentre m'estava trucant, que jo tenia a casa, tenia al costat, tenia l'iPad, i anava buscant. Dic, sí, Joan Gual Torres, aquest, perquè, bueno, busques Joan Gual i surten diverses, sí. Al Google surten més d'un, no? I bueno, doncs ell em va enviar un exemplar aquí a la ràdio del llibre, me'l vaig llegir. Una cosa que m'ha cridat l'atenció ara és això que dic, que va trigar 2 anys a escriure, jo vaig trigar 4 dies a llegir-me.
És que es llegeix molt ràpid, eh?
Es llegeix molt ràpid, realment.
I enganxa.
S'ha de dir que són 420 i no sé quantes pàgines, eh?
420 i tantes pàgines, sí, 421. Llavors ja venen els agraïments. que està molt bé perquè, bé, aquesta combinació entre realitat i ficció, home, una mica, dius, això no pot ser veritat. Bueno, el caimant a la banyera,
caimant, sí,
perquè això ha sortit de totes les publicitats. Sí. Això sí, no? I el lloro... I
un moment,
no sé
un moment, perquè clar, aneu molt ràpid i potser els oients es perden. Sí. Clar, com va triomfar, sí, no? El teu avi, doncs, va rebre molts regals, però clar, alguns regals eren totalment, sí, doncs, impensables, almenys amb la mirada actual, no? Explica'ns,
sí,
això, que es va,
home,
trobar, doncs, a la banyera.
Tens regals molt bonics, com un rellotge d'or, una, sí, ràdio d'aquelles, tal, però després li havien regalat un lloro tropical, que dius, bueno, a mitja gira, bueno, què faig jo amb el lloro de país en país?
Regals, no?, adequats a la zona, no?
Sí, sí, uh-huh, però que, i també a l'època, eh?
L'època. Són...
Clar, també l'època.
Bueno, el lloro és bo que quan el va tornar a Barcelona va haver de pagar mig passatge de barco perquè si no, no entrava amb la gàbia i tot allò, no? I pots comptar-lo i imaginar-lo, ja és una mica còmic. I després a Puerto Rico li regalen un caimà viu de mig metre, tampoc, però bueno, és igual.
No, no, però jo m'imagino, sí, ni que fos, ja, més petit.
Jo què vol que faci amb, sí, això? Diu, li agraeixo, perquè és bo que allà a vegades se'l mengen, eh? És bo que té una,
sí,
carn molt bona, més fina que el pollastre, diuen així.
Que sí.
Però hi va decidir fer un bascamp.
Va,
no?
Fer un canvi, va, però també dissecat un petit caimà, sí, amb un barretet de palla i una guitarreta, no? Perquè...
No, la veritat és que haig de dir que és un llibre, és molt bon llibre, és molt bona novel·la, perquè jo l'altre dia li deia amb el Xavier, perquè bé, un dia vam quedar i dic, bueno, coneixem-nos abans de...
De l'acte, no?
Coneguem-nos abans de l'acte, no?
Fa res has dit que no ens coneixíem de res, eh?
Exacte, sí. No, home, la figura del teu avi no, que no, sí, no la coneixia, de veritat.
Uh-huh.
I li deia, dic, ostres, dic, jo estava empatitzant tant amb el pobre protagonista, perquè hi havia un moment que em posava nerviós, deia, bueno, però deixeu-lo estar, que ell ha vingut a Kentucky, ha vingut a treballar només.
Però jo crec que és un dels punts a favor, que aconsegueix, sí, que empatitzis molt amb el teu avi, ja,
sí,
des del principi, eh,
sí,
també.
Sí, sí, sí. I bé, la veritat, doncs, ha estat una sorpresa conèixer la figura d'aquest baríton, perquè, bueno, llavors també em va subministrar la tira de programes que havia vingut, uh-huh, per Sabadell, aquella època que les festes majors i a l'aplec de la Salut es feia sarsuela, parlo dels anys 60 i 70, uh-huh, i va actuar la Faràndula, i va actuar el Colón, el Casinet, allà a l'Avinguda 11 de Setembre, bé, i havia trepitjat molt els escenaris de Sabadell.
Uh-huh.
Igualment vaig parlar amb la Mirna a la cambra i vaig dir, escolta, dic, tu coneixies aquest, i diu, em sona el seu nom, passa que esclar, és una generació anterior amb ella, és 15 anys, era 15 anys més gran que la Mirna, i però sí que hi ha una concomitància d'un programes que em va passar també de l'any 61, que a les Arenes de Barcelona es van fer un festival d'òpera popular, deia, oi?
Sí.
I van fer la Marina, la Butterfly i la Bohem. I la Marina hi cantava el teu avi i la Mirna cantava la Bohem. O sigui que no van coincidir en el mateix escenari, però sí que, diguéssim, molt a prop. I la veritat és que també, finalment, he escoltat aquestes poques peces que hi ha, aquesta Canción de l'Olvido que se sentia al principi i una altra, i una veu molt interessant. Sobretot destacaria aquesta claritat de dicció, i això també ho deien alguns comentaris al YouTube, un cert accent català, oi? Quan,
sí,
quan canta en castellà.
Però en aquesta, eh? En d'altres, sí, és més difícil no trobar-la. Sí.
I també hi ha una veu que, bé, heu sentit, vull dir, no té la foscor d'un baríton així d'entrada, però sí que vaig veure que llavors, quan pujaven les notes agudes és quan la veu s'enfosquia més, no? Era més de brillo. Una veu realment curiosa i apreciable.
Convencida y conquistada, en mi brazo se apoyó y escuchaba mis embustes llena de ilusión. Al llevarla a su palacio, mis finezas repetí. Dulce bien, me engañáis, no acostumbro a mentir.
Explica'ns també, Xavier, com comença, no?, també la seva carrera, perquè de fet ell, doncs, va actuar o va debutar al Teatre al Liceu, al 1943.
Que jo tinc una part, no?, de la biografia, del que em poden explicar el meu pare, el meu oncle, no?, però ens falten coses, no?, que ens hauria d'explicar ell mateix. Del que tenim conservat, hi ha dues dades que em sobtaven molt. L'any 39, que torna de la guerra, perquè ell se n'ensurt d'aquests camps de Castelló amb el camió de racionament i, bueno, s'espavila com pot, no?
I, de fet, allà comença... doncs, sí, a ser conscient de la seva veu.
M'imagino que allà, d'alguna manera, per entretenir-se és quan comença a trobar aquesta veu, no? Que després, quan coneix la meva àvia, dius, home, potser que la formis, que tens una cosa que t'agrada, això de cantar, o potser pots ser professional, no? I clar, l'any 43 té l'oportunitat de debutar en el Liceu el dia de Nadal amb Madame Butterfly, no? Llavors, ostres, aquí ha passat alguna cosa molt ràpid, no? De seguida li deuen veure aquest talent, no? A la que agafa una mica de formació.
Sí, a més, perdona que t'interrompeixi, sí. El repartiment d'aquella Butterfly era importantíssim en aquella època, perquè la protagonista era la Mercedes Capsil, sí. Una soprano barcelonesa, barcelonina, que després va anar a Itàlia i tot això, però que era de les més importants d'aquell moment, i el tenor era el Pau Civil, que és un nom que potser no diu gaire avui en dia, però aquella època era un tenor important en el Liceu, eh?
En realitat també l'homenatge era justament per rememorar tota aquella època amb molta gent que havia fet coses amb molt de talent, no? I que, bueno, els anys fa que la gent l'oblidi, no? I el meu homenatge consistia en tornar-lo a que em parlessin possiblement perquè va morir jove, eh? I també en tants anys al morir jove li van faltar aquests homenatges, aquest reconeixement més públic que l'ha portat més a l'oblit, no?
Segurament, perquè ara jo penso en una figura també que va cantar més aviat òpera, però va gravar moltíssim a sarsuela. Aquest és una diferència. Hi ha pocs enregistraments de Joan Gual, i en canvi aquest, que era un baríton també, que era el Manuel Ausensi, sí. Grandíssim baríton i gran persona, que el vaig tractar-lo personalment durant uns anys abans de que morís. Aquest home, quan era gran ja... vivia d'homenatge en homenatge. Ah. I ara homenatge aquí, i ara a mi li agradava, li vam fer un aquí a Sabadell, i inclús ens va cantar i tot amb els seus 80 anys.
Sí, amb els enregistraments li passa això, que ell quan sí. està a Amèrica és quan aquí s'estan començant a gravar, no?
Sí,
i s'ho perd.
Sí, sí, i evidentment és el que queda, no?
Per cert, és divertit de la ràdio que quan va a Uruguai, per exemple, a diferents actuacions, antigament als anys 90 es donaven el caset, no? Quan sorties a fer una entrevista o que sigui, eh? I llavors surt amb un vinil, i realment han conservat mal conservats, perquè suposo que era un material més dolent, però quan feia entrevistes en ràdio i cantava en directe, sortia amb un vinil allà de la ràdio, no?
Ara hi ha un podcast.
Sí, ara és més fàcil, més portàtil.
Més accessible, sí. Més immediat, no? Sí. I clar, però a mi em va sobtar molt també, sí, doncs sí. Aquest capítol és que realment la veritat és que m'ha sorprès molt la vida del teu avi. No sé, també he llegit que vas intentar mantenir en secret, no? O no demanar, doncs, que llegissin, doncs, a la família, no? Els coneguts, doncs, la història fins que la vas acabar per, doncs, a ser més lliure, no? A l'hora de crear i ficcionar.
Hi ha molt bon rotllo familiar, eh? Perquè ens entenguem, el que passa que és allò de l'antiperiodisme, no? Que una bona anècdota no t'espatlli una història, no? I, per exemple, hi ha una escena del dit del peu, no? Per posar un exemple, eh? Això li passa a Barcelona. Ell, això és veritat que va perdre un dit del peu, no sé si esquerra o dreta, no me'n recordo, perquè es va clavar un clau d'una bota d'aquestes que feia per actuar, que havia estat rovellat, no s'ho va curar quan tocava, i allò va empitjorar i es va gangrenar. I el metge diu, haurem de tallar el peu. Jo no em talli el peu, que jo sóc cantant i jo no puc sortir un escenari sense peu. No, me desgracia la... Jo, és que la gangrena, si no talles en marge, no... Va convèncer. O sigui, aquest caràcter del meu avi de convèncer davant de les situacions més complicades, doncs és cert. I se la va jugar, que només van tallar el dit, i va salvar el peu. Però se la va jugar. Jo, això no passa a Barcelona en la novel·la, passa al Perú, no? Però que em venia bé a tom amb tot el que anava explicant.
Clar, per enganxar el lector, no? Exacte. Doncs aquesta part, explica'ns, perquè també hi ha una part d'una trama d'espionatge, no? Que també, doncs, és ficció, tot i que també hi ha noms, no?, que apareixen de personatges famosos, ara penso Pau Casals, no? Fins i tot el general
Kubala,
Castro, no? Kubala.
Això és veritat, que coneix a Kubala i quan es troben, el Barça va de gira pel Perú, es troben i també hi ha algun mundial de futbol, es coneixien ja d'aquí i s'intercanvien entrades. Mira, que el Kubala vagi a veure el cantar i el meu avi va veure el jugar. A Pau Casals sí que està molt de temps residint a pocs metres d'on viu Pau Casals a San Juan de Puerto Rico, es van a veure, hi ha fotografies molt boniques de que estan asseguts al sofà de casa del Pau Casals, i llavors tu mires històricament, era molt interessant. Feia poc que havia anat a veure el Kennedy i tocar el cant dels ocells a la Casa Blanca, no? Després ja s'ha sabut, no?, que va haver una entrevista entre Pau Casals i Kennedy on Pau Casals li diu, bueno, i a Espanya us heu deixat un dictador per allà, què fareu, no? Bueno, tot això era interessant d'anar lligant coses històriques amb el que per on va passar allà el meu avi, i ja dic, revolucions, a Cuba li diuen que torni perquè ha desaparegut un dels guerrillers, que és el Camilo Cienfuegos, amb una avioneta que no se'l va trobar més, i dius, no sé si els yanquis estan a punt d'entrar a la illa, per si de cas els artistes que esteu aquí, que sou estrangers, marxeu, perquè no us podem assegurar que no us passi res, no? I això era un constant, i tu veus en les cartes tot això, llavors, d'on surt la... Eren els anys de la Guerra Freda, no? I després, posteriorment, tu veus que... El meu avi fa una primera gira a mitjans dels anys 50 que li va rodada, és fantàstica. Llavors té una bona idea i se'n van a aquesta segona, tercera i quarta, però la tercera i la quarta és que és un polvorit per allà on va. Diu, això no és la idea que jo tenia, que ens aniria tot bé i que faria diners. És un patir tota l'estona, no?
Però això és interessant, veritat, Jordi? Sí, també sí. Que reflecteix molt bé els clars i obscurs de la vida i de qualsevol professió,
sí,
no? Des dels moments de més èxit, no?
Una de les coses que he vist i que està molt ben explicat és la precarietat amb la qual es feien aquestes gires.
Sí.
Perquè dius, Tela Marinera, una companyia de cant professional i tot això, vamos, és que...
Clar, és el que passa. Tenen dos mesos contractats a Buenos Aires. Toc de queda, el teatre és tancat. Dius, anem a fer pobles.
Sí, sí.
Però clar, en pobles van amb el que els hi contracta una escola o no sé què, i que van amb pols i quatre canyes,
i
no?
I l'ambient que hi ha dintre la pròpia companyia, que aquí, diguéssim, el teu avi és la figura...
Sí.
Que és la que uneix una mica... calma, perquè, bueno, pel caràcter que es dedueix i que es descriu aquí, doncs, era un home contemporitzador, que no li agradava el mal rotllo, etcètera, etcètera. Llavors hi ha cada fira per allà que dius, bueno, té, vaya d'on surt.
Clar, hi havia odis, això, sí, no? Entre la companyia, sí, sí. Entre tenor i soprano, a vegades sí. Cantaven molt bé, però s'odiaven profundament, no?
Està molt ben explicat. Em vas dir que alguns d'aquests cantants eren ficticis, alguns altres eren reals. Sí. Però que està molt ben explicat i que dius, te'n dones compte en aquella època el dur que havia
molt difícil,
això,
eh? Jo pensava també, doncs, en el context actual, no? De tot, pandèmia, que també, doncs, que s'han anul·lat,
era,
coses,
sí, que no tot era Bacales amb el seu glamour amb pells i pedres precioses, sinó que llavors hi havia els que s'havien de guanyar la vida.
I després aquesta sensació d'espionatge, perquè sí que a través de familiars d'un tenor m'han comentat que ell s'havia posat, aquest tenor s'havia posat en certs problemes perquè l'havien intentat algunes màfies de demanar-li favors, de... Penseu que en l'època suposo que no era difícil per visats i fer viatges d'Espanya a altres països, llavors s'aprofitaven aquests artistes que sortien d'Espanya per carregar algun tipus de documentació, digue-li el que vulguis.
Sí, amb aquests equipatges que portaven aquest mundo, és com el baúl de la Piquera, això, que devia anar allà tot... devia anar amunt i avall, doncs el mateix.
I, per exemple, hi ha una carta que jo justament a la novel·la li dono la volta,
sí,
no?
Eh?
Que, però, per exemple, diu en una carta que a Bogotà ha comprat, no sé, 6 o 7 corbates de niló japonès,
sí,
i que no sap com enviar a Barcelona, no? Però tampoc li vol enviar la meva àvia. I dius, però què passa? Dius, a Bogotà, que fa amb unes corbates de niló japonès? I llavors, dius, sembla un espionatge, sembla un missatge en clau, alguna cosa,
sí,
que
sí.
Ves a saber que hi ha al darrere.
Un James Bond, no? Gairebé.
Sí, sí, sí.
M'agradaria que també parlessis, ara que parlaves també de l'àvia, no? De l'amor. L'amor també hi és present. I també d'aquest sobrenom que li van posar, que li deien el Cañón Catalán.
Mira, si vols començo per lo de l'amor. La relació, clar, la meva àvia va ser uns anys molt durs, no? Estem parlant que alguna gira durant 2 anys no torna, no? I alguna gira era tan enganxada amb l'altra que gairebé no li surt a compte tornar.
Això era amor incondicional.
Molt incondicional, perquè hi havia cartes, no hi havia res més, no hi havia ni un WhatsApp, ni una videotrucada, ni res de res, no? I llavors, clar, la família anava enviant cartes i així. Clar, jo dono per creure en el que explica les cartes, però el que no explica podien ser moltes coses, no? A veure, que s'estimaven molt, això ningú dubta, no? I aquest final de dir, no, si jo no vull tornar a trepitjar Amèrica perquè ja n'he sortit prou escaldat, no? I a partir del 64 no hi torna més. Però sí, hi ha un personatge que m'invento, que és la Julieta Vargas, per exemple, per donar-li un contrapunt més de sentiments, no? I d'alguna manera és una noia que, bueno, té una vida molt complicada, no?, relacionada amb els revolucionaris, que actua en la companyia, i d'alguna manera simbòlicament representa aquest amor per Amèrica, però que és una Amèrica perillosa, no?, que és molt apassionant, però que et porta pel pedregar i que bueno, és una vida perillosa, no?, que pot sortir molt escaldat. I és un amor impossible, no?, sobretot per una persona com el meu avi, que volia una certa tranquil·litat i una calma i una vida familiar, en realitat era la que volia, no? Llavors aquest... I l'altre, el del Cañón Catalán, això també és la primera gira que fa entre Argentina i Uruguai, els periodistes l'etiqueten aquest del Cañón Catalán perquè es veu que sí, que tenia una potència brutal de pulmons, no?, que feia vibrar tot, no?, i aixecava el públic del seient. No?
Això avui et dia no és tan freqüent, perquè ara mateix aquí el Liceu han fet una bohema amb un tenor que no passava l'orquestra.
Vull dir que... És que ell, bueno, l'anècdota és que tampoc no va gravar gaires coses perquè en l'estudi de gravació tenia molts problemes perquè s'acoplava tot i havien de posar-lo molt lluny dels micros perquè ho petava.
Imagina't, no? Quina potència.
I llavors aquí, quan arriba aquí, fa molta gràcia, no?, aquesta etiqueta del canyó en català, no? Algú que ha triomfat a Amèrica, doncs també s'utilitza.
Parlem també del tema de, clar, que es va fer també famós, no?, com a cantant de sarsueles, i aquest és un gènere, no?, que avui també ha caigut molt en l'oblit, o em dona aquesta sensació, Jordi?
Bueno, a veure, la sarsuela és que és complicat. Jo diria... La sarsuela, i et parlo per la meva pròpia experiència, és un tema que no hi entrava massa, perquè d'entrada identifiques sarsuela amb madrileny, així, però així en plan Txeli, no? No massa atractiu. Però és un gran error, perquè realment hi ha sarsueles fantàstiques, meravelloses, que són millors que moltes òperes, bé, t'ho dic. I, bueno, saps, en el nostre programa que es diu Parlem d'Òpera, la sarsuela també té cabuda i de tant en tant surt, no? La sarsuela durant molts anys es va fer amb una sabata i una espardenya, com es diu, com es podia. I aquí a Catalunya hi havia moltíssima afició a la sarsuela. Tots els teatres de Barcelona programar, i moltes sarsueles importants del repertori es van estrenar a Barcelona. Per exemple, ara se'm ve un al cap, la Tabernera del Puerto, tan famosa, del mestre Sorozábal, es va estrenar a Barcelona. No sé si va ser amb el Tívoli, o ara me'n recordo exactament, pensem que va ser amb el Tívoli. I així moltes, no només Cançó d'amor i de guerra, que és la sarsuela catalana per excel·lència, no, sarsuela és de les conegudes. Però la sarsuela, i avui en dia a Espanya, jo penso que hi ha un punt que és el Teatre de Zarzuela, val dir la redundància, que el Teatre de Zarzuela es va inaugurar 3 anys més tard que el Real per fer sarsuela. Passa que com que el Real el van tancar tants anys, durant anys la sarsuela feien òpera a Madrid també. Però bueno, i puc dir, i recentment he anat un parell de vegades, que és xapó les temporades que fan, les produccions que fan, i el que pots arribar a apreciar el gènere si vas a veure produccions ben fetes. I això és molt important. I penso que és un tema que s'ha de cuidar, que s'ha descuidat molt i s'ha de cuidar.
Doncs avui també volíem posar en valor aquest gènere, doncs aprofitant que també teníem el Jordi, emplacem els nostres oients a anar doncs a demà a la Llar del Llibre. Sí. No sé si hi ha aforament limitat,
sí,
per la Covid,
sí.
M'imagino que sí, no?
Perquè tinguin
cabida.
Reserveu la vostra, doncs això, entrada, perquè val la pena doncs a descobrir aquest home valent, Joan Gual, doncs un home ple de talent, ple de valors, i que doncs ha descobert de l'oblit, ha tret de l'oblit el seu net, i que la veritat és que val molt la pena. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.